Anem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs ja tenim aquí el Lluís Cabal, una setmana més, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Per parlar de música, per parlar de dones compositores.
Sí. Ens vam quedar, continuem amb el fil de la setmana passada.
Dic que ens vam quedar a mitges la setmana passada sent molt generosos, crec que no vam ni començar, com aquell qui diu.
Bueno, vam fer un repàs i una mica per reprendre aquest fil que havíem deixat interromput. Vam arribar fins a Marie de France, no? que era la música trobadoresca del segle XII.
Estem al segle XII, encara ens en queden uns quants per arribar
fins al XXI, que sí. encara ens queda molt. Continuarem la cronologia. Hem de dir que en els temps que parlem ara, en èpoques passades, no, les dones amb talent artístic, eren considerades, se'ls considerava que eren àngels dotats. No se les considerava professionals, no perquè no poguessin tenir un nivell, sinó perquè d'alguna manera el fet de pujar en un escenari estava una mica associat a dona de mala reputació.
Ah, vale.
I llavors una mica...
Lleugera de cascos.
Sí, llavors aquests talents quedaven una mica, malauradament per l'art, no? Però potser en aquell moment, per l'entorn social, doncs millor per elles, quedaven una mica constrets en l'àmbit privat, Per sort, ara n'estem parlant i molta aquesta música ha sortit del calaix de la pols i la podem sentir. Mm-hmm. Però una mica, hem d'entendre una mica quina era la situació, bueno, doncs aquest. No perquè no poguessin tenir talent, sinó doncs perquè hi havia una s'associava doncs a com dèiem, a persones de moral relaxada, podríem
dir. Per dir-ho d'una forma suau, sí, és una bona manera.
Doncs continuant amb el que...
Ara estic content.
Com bé m'has dit tu, és l'estrella de la redacció, no?
Sí,
el nom aquest us va agradar molt.
Que ens va fer molta gràcia.
És Madalena Casolana.
És que...
Estem ja al segle XVI.
A veure, és que, Lluís, tu t'indignes per dins una mica, però és que és molt graciós el nom.
No,
el nom és molt graciós.
Sí, realment la conjunció de les dues paraules, no?
Sí.
Dona un nom curiosíssim, no? Però a veure... Com dèiem, Madalena Casolana era de la Toscana.
Continua fent gràcia.
No, ja ho veig, ja. Era compositora, llautista i cantant. I és la primera dona que va tenir música impresa i publicada de tota la història de la música occidental. Sabent de la seva vida a través de les dedicatòries i els escrits en les seves obres, a part, com dèiem, de compositora, llautista i cantant, era una gran estudiosa, no? I... ella va publicar el 1568 una col·lecció de madrigals.
Gran estadi del Vila-real.
Pels que sou futboleros. Però sí, madrigal, no sé si recordaràs que en havíem parlat la temporada passada, és un gènere musical a partir del qual es desenvolupa la polifonia. És aquest, ara ho sentirem, però el madrigal és el... normalment un text cantat a quatre veus, en la qual és com una mica de cànon, on l'harmonia es va creant a partir del moviment de les mateixes veus, per contraposició al cant pla de l'Església. D'aquí la importància de les col·leccions de madrigals a l'època, perquè no eren només obres per ser interpretades, sinó que eren obres per ser estudiades, perquè marcaven una mica la tendència, la teoria de com s'havien de fer, de com s'havien de fer les coses, no? La seva activitat musical es va desenvolupar entre Venècia, Verona, Milà i Florència, i compositors de l'època li tenien molt de preci. El mateix Orlando di Lasso, que aquest algú li hauria de sonar perquè era un gran madrigalista, va contribuir a poder difondre la seva música, perquè considerava que era música de molta qualitat. Mm-hmm. Sentirem ara de Madalena Casolana el Morir non può il mio cuore, que és un text sacre. Bueno, més que explicar-lo, escoltem-lo. Mm-hmm. Bé, tot i no ser 100% un madrigal, podríem considerar aquesta obra una mica a l'estil del madrigal, perquè com podíem sentir ara, les mateixes veus són el moviment de les mateixes veus és el que va creant aquestes harmonies. El que passa que normalment els madrigals tenen un caràcter més alegre, aquest no el té tant, però estaria en aquest estil. I aquí som, hem dit que el títol és Morir non può il mio cuore. No crec que sigui aquest el cas, però caldria aclarir, no sé si t'has fixat que en la música trobadoresca i en música dels segles 13, 14, 15, es parla molt de la mort. Sempre diuen em moro per tu, em moro veient-te, em moro...
Això encara es diu ara, no? Sí. De forma molt gratuïta.
Potser de forma més gratuïta que com ho deien aleshores. Perquè, llavors, clar, podríem pensar que en realitat era una societat deprimida, no? Que tenien moltes ganes de morir-se sempre.
Sí, però anàvem buscant excuses,
no? Cal aclarir una cosa important, perquè sempre nosaltres analitzem les coses des de la nostra òptica, des del nostre punt de vista, però no sempre aquesta òptica és la bona. I en aquest cas estaria una mica desenfocada. Hem d'aclarir que morir, la paraula morir, o quan es parla de morir, sobretot en la música trobadoresca, no, normalment, algunes vegades sí, però normalment no es parla de la mort, de la mort de morir, tal com ho entenem, sinó que, de fet, la paraula morir té una altra connotació en la música trobadoresca, que és l'èxtasi, és l'orgasme. Per tant, quan un trobador li diu a la seva estimada em moro per tu, realment no li està dient que es morirà per ella, li està dient una altra cosa, I aquesta seria la gràcia, per tant, o sigui, realment, a mi com m'ho van explicar, a partir des d'aquell moment, clar, la música trobadoresca l'escolto d'una altra manera, perquè realment, llavors sí que té sentit, perquè clar pensava,
casa
però
més,
per què s'ha de morir? Sí. Tot el dia volguent-se morir aquest home, no?
I ara ho entens, no? Que es vol morir...
No és una mort, és una altra cosa, bastant més plaent que la mort. Per tant, quan escolteu música antiga, sobretot música trobadoresca
de Sí, perquè no té pinta que la sacra parlés molt de morir en aquest sentit.
Tot i que ens pensem que les societats antigues eren uns carques, i jo diria que són bastant més carques ara que les societats antigues, A la seva manera, ja ho vam dir una vegada, les passions humanes sempre han sigut passions humanes i sempre han sigut les mateixes, i jo crec que en èpoques passades potser d'una manera menys grollera, però hi ha moltes més coses que ara,
Sí, això també.
Un dia, si vols, en parlarem. Ja vam fer un espai fa 2 anys sobre la sensualitat i l'erotisme a la sarsuela, no sé si els oients ho recordaran, i realment, darrere un text aparentment innocu, hi havia...
Si rasques...
Es deien coses molt pujades de to. Però bé, dit això, continuem, no ens despistem del tema. Només volia aclarir això perquè, clar, sempre estem... Aquí es parla molt de morir, saps? I no
ja.
Bé, la següent compositora que ens ocupa, ja estem al segle XVI, a cavall del segle XVI i XVII, és...
Estem parlant, però, d'un forat important, no? Perquè de Marie de France va morir el 1215, Madalena Casolana va néixer el 1544.
Sí. A veure, entremig hi ha molts. En tot cas, un altre dia que ho recuperem podrem entrar-hi. El que passa és que a mi, jo el que volia és una mica avançar el temps i parlar potser dels personatges més representatius. En aquest forat que dius tu del temps, tota la música que hi ha hagut en aquest espai era molt del mateix estil, diríem, no?
Sí.
L'evolució ha sigut... L'evolució és quan fem aquests salts de temps, no? Aquí és on notem una evolució. Per tant, clar, evidentment, podríem parlar de molta més gent, però llavors, clar, potser estaríem 3 temporades centrats només en els trobadors, no? Perquè hi ha molta gent. També n'hi ha molts que s'han perdut, També hi ha moltes compositores que de les quals sabem de l'existència, però ni tan sols ens han arribat, perquè per referències d'altres obres, d'altres compositores o d'altres compositors, parlen d'aquella compositora, però en realitat a nosaltres no ens ha arribat aquella música. Per tant, bueno, anem fent una miqueta els més representatius i els que marquen si hi ha una diferència, perquè a més quan anem sentint la música anem sentint també quelcom de diferent, no? Quelcom anem veient com ha anat evolucionant tot plegat, no? Doncs com dèiem aquí, amb Sulpitia Chessis, era també compositora llautista d'origen noble i que va ser religiosa. La seva obra més coneguda són els motets espirituals, que són una col·lecció de 23 motets sacres a 12 veus. I això ja ho vam dir al seu moment. No escriu a 12 veus qui vol, sinó qui pot.
No, si
escriure a 2 veus, mira, a 3, vale, a 4, bueno, anem fent. Però a partir d'aquí la cosa es complica. I a partir d'aquí cada vegada que afegeixes una veu, no, no, el problema no és, no és un...
El problema és diferenciar-la de les altres, no?
És el doble de gros el problema, cada vegada. Clar, perquè he de concordar amb tot.
I a més no trepitjar-se.
No trepitjar-se i que sigui acord amb tot. Quan parlem de 12 veus, parlem no de 12 persones que canten, sinó de 12 línies melòdiques diferents. Aquesta és la gràcia. Sentirem un d'aquests motets, que és el motet número 3, de Sulpici Acestis. I curiosament, hem de dir que el que feia Sulpici Acestis és que utilitzaven la música sacra instruments que teòricament estaven prohibits per l'Església, com podien ser les cornetes i els trombons, que estaven prohibits precisament perquè l'Església els hi veia una connotació sexual.
Claríssima, claríssima.
Doncs sentim aquest motet número 3, sisplau.
Que hi ha una gentada aquí,
No, sí, s'hi van afegint més. A veure, continua posant-la, a veure si... Doncs aquí és el que dèiem, no? Les veus es van fent l'harmonia, i aquest teixit que van creant és com una teranyina, no? Aquest teixit que van creant, en realitat cada línia melòdica és com un fil molt estret, com una teranyina, però la conjunció al final d'aquestes veus és el que li dona la solidesa, igual que una teranyina, no? Que no
sí, sí, sí.
Una col·lecció de fils molt finets, però que té una solidesa gràcies a aquest teixit, aquest entramat entre elles, no?
Doncs Sulpici Acestis.
Sulpici Acestis. Seguirem ara amb Settimia Caccini. Settimia Caccini, que alhora tenia una altra germana que es deia Francesca, que en parlarem a continuació, també soprano i compositora, filla d'un compositor que es deia Giulio Caccini, que va ser el recuperador del drama musical grec. Per què ho diem, això? Perquè estem en una època molt important en la qual s'està volent recuperar aquesta idea original de l'art clàssic, no? I perquè molts compositors pensaven que la música havia arribat a una complexitat tal que al final el missatge no arribava degut a la sobreornamentació o a la sobrecàrrega de la música, no?
Doncs, cíclic, no?, una mica.
Una mica, sí.
Vas complicant la vida fins que veus que el nus...
Que no, i tornes a...
Sí, veus que el nus és tan complicat que has de tornar a començar
a
zero, no?
Sí, sí. Bueno, doncs amb l'art passa el mateix. Hi ha passat diverses vegades en la història, això, com dèiem, el seu pare, Giulio Caccini, havia recuperat el drama grec, i ella era molt valorada en el seu temps, no només per les seves composicions, sinó per la seva habilitat vocal, com dèiem, ella era soprano i compositora. Les seves composicions són molt representatives del que seria el concepte d'ària italiana de principis del segle XVII, i ella creix musicalment a la cort dels Medici. Sabem que els Medici, doncs, eren una família que, a part de moltes intrigues, doncs eren uns
exemple
grans mecenes de les arts.
Exemple, sempre sí, te'ls posen, no?, a l'escola, també, sí. Que com eren els mecenes, doncs,
és veritat,
els Medici.
És que realment era una família, doncs, bueno, tindria els seus intríngulis, com totes, però bé, de fet eren uns grans mecenes de tot tipus d'arts, i a l'època dels Medici realment la cultura va fer va tenir una expansió molt important. Ella formava part del que es deia el Concerto delle Donne, que eren un grup de cantants, aquí sí que eren professionals de prestigi, o sigui, era un grup de molt prestigi a l'època, i aquest Concerto delle Donne d'alguna manera preservava el que dèiem abans d'això de la dona pública, la dona de moral relaxada que puja a l'escenari. Dintre d'aquest grup, doncs, quedava una mica preservat aquesta reputació, no? I era una agrupació, doncs,
sí, que podia ser casta i pura i alhora poder cantar
bueno,
a l'escenari.
No? Sí, o que podia no despertar... El problema sempre és que el problema el tenen els altres, no?
Sí,
tu, no?
Sí, o sigui, sí, esclar.
Quan algú puja en un escenari i se li posa una etiqueta, l'etiqueta li ha posat una altra, no el
això
que
passa
l'escenari.
Una mica,
això passa amb tot.
És la inversió de la culpa que passa, per exemple, amb les noies que van molt curtes pel carrer, per exemple, que diuen, no, esclar, és que això provoques el... No sap aguantar el seu problema.
El problema el té l'altre, no la persona, no l'origen, no? El problema no està a l'origen, sinó en el receptor.
El problema
no?
de la víctima.
Sí, sí, sí.
d'aquí és la víctima.
Ja veus que, com dèiem, tot és cíclic, eh? Tot torna. Sí. Bé, doncs, el que dèiem, doncs, ella té una molt bona col·lecció d'àries italianes de lo que seria el model de l'època. I, en tot cas, mira, n'escoltarem una, que és la següent. La característica principal de les seves àries, precisament, és que hi ha molt joc rítmic, hi ha molts cromatismes, hi ha una línia vocal molt contínua amb un ús freqüent de ritmes de dansa, i no sé si te'n recordes, també dèiem, ho havíem dit, de la miòlia. La miòlia era allò que era quan una melodia és a ritme de dos, però està inquivida dintre d'un acompanyament a tres, o viceversa. Mm. És un acompanyament a ritme de dos i la melodia és ternària. I això és una de les primeres dels primers exemples de miòlia que trobem. Sentim, sisplau, la següent, que és Si miei tormenti. Si miei tormenti con dolci accenti, temprana voga e mezzo zitta glori. Altro non chiamo, altro non bravo, che dar conforto ad uni miei tormenti. Ad uni miei tormenti. Bé, mentre anem acabant de sentir això, parlem de la següent, que és Francesca Caccini, que era la germana gran de Settimia. Mm? Francesca Caccini és una...
Qui era més important de les dues?
Important o no, en qualsevol cas, totes dues van fer molt bona feina. Dir qui era més important o menys...
Ja, estic aquí...
És difícil. Cada una té les seves fites, no? Francesca és considerada la primera dona que va... Que no vol dir que sigui així, que no n'hi hagués una altra, però és considerada la primera dona que va compondre una òpera. Uh-huh. O com a mínim, documentalment, és el que nosaltres sabem. Eh? En va compondre 5, però 4 d'elles s'han perdut. Per tant, si la cinquena s'hagués perdut, clar, no podríem dir que és la primera dona que es considera que va escriure una òpera, perquè no ho sabríem, saps? Per això vull dir que potser n'hi va haver algun altre abans...
Que se sap.
Però és la primera dona que se sap que va compondre una òpera, que es diu La liberazione de Ruggiero dell'Isola del Sina. Aquesta obra es va estrenar...
Curta, eh? Curta.
Sí,
curta,
bueno, els noms de les òperes d'aquella època... Òperes... Això de dir Tosca, això no es portava.
Clar, no es podia fer una cosa més curta, no?
Turandot, això no... no.
Batman, saps?
No, perquè els noms, els títols tenien ja denotaven ja de què es tractava, saps? Ja portaven implícita l'explicació.
A vegades passa amb això que et posen sí, el títol de la cosa i et diuen, val, d'acord, ara què?
Bueno, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, no sé què tal, el títol és llarg també, vull dir que no... No, això era un costum de l'època, no? I a més, aquesta obra es va estrenar el 1625, es va estrenar el 1628 a Varsovia, passant a ser la primera òpera italiana representada en un altre país fora de lo que eren els estats de la península itàlica. Aquesta compositora era molt admirada per Claudio Monteverdi, el compositor de l'Orfeo, que és l'obertura de la qual és la nostra sintonia, és la sintonia del programa. Sí. I que estava molt, molt impressionat per les seves aptituds compositives i per la seva tècnica vocal. Sentirem ara el cor final d'aquesta òpera que hem dit, La liberazione di Ruggiero dell'Isola del Sina.
Doncs bé, això era Francesca Caccini.
Francesca Caccini, amb aquesta riquesa de vocal del cor, no? Mm-hmm. Bé, continuem ara amb Barbara Strozzi. Ja estem al segle XVII, compositora veneciana. Bueno, abans estàvem entre el 15 i el 7. Ai, perdona, el 16 i el 17, eh? Ara estem plenament al 17. Destacada compositora i excel·lent cantant, autora de nombroses àries, cantates i madrigals, i tota aquesta música seva està publicada, eh? Era, a més, molt apreciada també a l'època com a cantant, es va consolidar com una destacada cantant i compositora entre els membres de l'Acadèmia degli Unisoni. També era una acadèmia fundada pel seu pare, on en les reunions sempre al voltant de l'art, doncs s'interpretava música i s'il·lustraven els debats acadèmics amb aquestes músiques. No va escriure mai una òpera sencera, però sí que les seves àries no han mancat mai de sentit dramàtic. Podrien formar part d'un tot, d'una història. Eh? Mm-hmm. Sentirem el Miei Pensieri de Barbara Strozzi.
Bàrbara Strozzi, eh?
Bonic, no?
Bonic.
No, realment, sí, realment, sí, sí, sí. És, ja estem, jo, ja estem arribant...
Es va modernitzar la música, hem fet un recorregut molt ràpid i es nota el pas.
L'evolució està clara. El que passa que a mi, si em fas triar-ne alguna, jo no sabria què dir-te, perquè, evidentment, conceptualment, estèticament, m'agrada més el que estem escoltant ara, però, clar, si no hi hagués hagut el que hem escoltat fins ara, no hi hauria això, amb la qual... Clar, tot és una evolució, no? I realment és molt interessant veure com les arts, i en especial la música, que és el meu, doncs van evolucionant. Bé, acabarem avui amb Antonia Padoani Bembo, també compositora italiana i cantant. Com està clar que a Itàlia hi havia una conjunció astral que permetia que l'art es desenvolupés.
Allà, i que es guardés, allà... entenc, també.
Sí, sí.
Es guardés, perquè potser es desenvolupava en altres llocs,
bueno,
i després no es guardava.
Hi havia cors sensibles a tot això. També hem de pensar que en aquell moment Itàlia no existia com a tal, eren estats independents, amb la qual potser cada estat protegia, com que eren més petitets, protegia lo seu, no?
Sí, havia
de protegir una extensió de terreny i un patrimoni més petit, no? Potser en un estat gran això és més complicat i pots trobar que els que manen no els interessi, no? I també seria extrapolable a altres èpoques, però ho deixarem aquí. Bé, doncs com dèiem, compositora i cantant, va estudiar música i literatura, va fer moltes gires com a cantant, es va moure per Viena, Brussel·les, Hannover, va estar a Espanya també, per París. Va estar casada, després es va divorciar i va tornar a França i va tenir la protecció de Lluís XIV. Uh-huh. Aquí estem a cavall entre el segle XVII i XVIII. I li va oferir la protecció perquè entrés a la comunitat femenina Petite Union Chrétienne, perdó, de Dames de Saint-Chamond, que això també era una associació també musical instaurada a la abadia de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, no Notre-Dame de París, no la que se va cremar, eh? Uh-huh. Això era a les afores de París. I les seves obres són majoritàriament vocals i es conserven a la Biblioteca Nacional de França, però ara, per acabar, sentirem una giga, que és una dansa d'Antonia Padoani Bembo, per trio, per violí, violoncel i guitarra barroca, i amb això acabarem, eh?
Doncs amb això acabarem.
Ja veuràs que és una dansa molt alegre, de l'època, i a més, el violinista és el Carlos Jaime, que havia sigut un company meu de conservatori, del qual, ja ho vaig dir el seu dia, he de recuperar el contacte, encara no l'he recuperat, però ja el recuperaré. L'envio des d'aquí per sincer una salutació.
Doncs gràcies, Lluís, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.